Parlem de... Un espai que t'acosten Cugat Mèdia i l'Orquestra Simfònica Sant Cugat per introduir-te en l'experiència musical dels concerts de l'Orquestra Simfònica al Teatre Auditori Emma Vilarasau Sant Cugat. Avui parlem de El piano de Ravel, amb Joan Vives, músic i divulgador.
Avui tenim un concert molt especial i també tenim un conferenciant molt especial per presentar-lo. Ell és músic, o sigui que ha viscut la música des de l'escenari com a flautista, és professor d'història de la música, a més és divulgador musical perquè ha treballat a Catalunya Música en diferents programes. Ara m'estava dient, feia el magazín i ara faràs...
Quin fas? Primer temps.
Un primer temps, vull dir, la persona ideal per presentar-nos aquest gran concert. Amb tots vostès, en Joan Vives.
Gràcies, gràcies. No, Josep, no promocionis el meu programa, que el faig de 6:45 a 8 del matí i normalment la gent normal no es lleva en aquella hora. Perquè tu ets un treballador, sí. Però normalment la gent, com a molt, engeguen la ràdio a partir de les 8, o sigui, ja no em sentireu, però hi soc. Bé, molt content, primer donar-vos les gràcies per haver-me convidat a fer aquesta presentació del concert d'avui, un concert preciós, preciós. Normalment, és veritat que amb l'Orquestra de Sant Cugat la tria de repertoris és cuidada i sempre hi ha obres que són d'aquelles llamineres que potser ens hem fet un tip de sentir-les en disc, però que ens ve molt de gust retrobar-les en directe. Recordo fa molts anys, l'Oriol Martorell, director coral, que l'havia conegut, me'n recordo parlant amb ell, em deia, és que noi, tu que ets molt jove, tots els joves heu sentit primer la música en disc i després en concert. I ell deia, nosaltres no, nosaltres l'havíem sentit primer en concert i després en disc. I vaig pensar, clar, i si ara agaféssim nois i noies de per sota de 30 anys, ja ni en disc, és a dir, que ja directament el món digital ha irromput. Però bé, no em vull enrotllar perquè m'han demanat que sigui molt escuet i que ens centrem en les obres del programa d'avui. La gran dificultat que tenim totes les persones que passem per aquí és ser breus i sobretot parlant de la pavana de Ravel, del concert en sol major, el concert per les dues mans, o de la primera sinfonia de Johannes Brahms, que són obres d'aquelles que ens permeten explicar una quantitat de coses impressionants. El Maurice Ravel és un personatge molt curiós. No sé si el primer o el segon cognom hauria de ser Bolero. No ho sé, perquè crec que és... Clar, hauria de ser Maurice Bolero de Ravel, no? El cognom. Però avui no sentirem el Bolero. Avui Ravel sempre va ser... És un personatge interessant. Ell va néixer en un poblet que està just quan creues la frontera francesa per Euskadi, el País Basc francès, un dels poblets que hi ha de seguida, que té les seves ries també. La mare era d'allà, i el pare era un enginyer. Es veu que el pare era un personatge així curiós que inventava andròmines, no? I un tio curiós. I tenia un germà, el Ravel, que també era del món de l'enginyeria. Llavors no m'estranya que Stravinsky, quan parlava de Ravel, deia el rellotger suís. Però ell no es referia a Ravel com a enginyer, sinó com a músic. Perquè la música de Ravel és com un mecanisme de rellotge, moltes vegades, encara que no ho sembli. I una de les coses més curioses i que em fa molta il·lusió reivindicar és aquesta foto. És una foto d'aquelles que jo me la penjaria a l'habitació, al despatx de casa, aquesta foto. Suposo que veieu, aquest senyor és el Charles de Verio, el professor. Era el fill de la Maria Malibran. Però la Maria Malibran de naixement no es deia Malibran, es deia García. Era filla del Manuel García, un baríton andalús que va anar a París, va triomfar fent papers còmics i va tenir 3 fills, la Maria Malibran, la Pauline Viardot i el Manuel García fill, que també va ser professor de cant. O sigui, la Maria Malibran i la Pauline Viardot es deien Maria García i Paulina García. Llavors era la cosa. Llavors aquest senyor, si li posessin el segon cognom, seria Deverio García, perquè aquest senyor va ser l'Auguste, el pare, que era un violinista belga, va ser el segon marit de la Maria Malibran. La Maria Malibran va morir molt jove, va caure d'un cavall i es va donar un cop al cap i va morir de les seqüeles d'aquest accident. I el seu fill, aquí el tenim, professor de piano, però aquí la gràcia està... No sé si coneixeu algú d'aquesta foto, però aquí tenim Catalan Power a tope. El que està assegut al costat del mestre és en Joaquim Malats, grandíssim pianista català que va guanyar el Premi d'Honor del Conservatori de París, va morir molt jove de tuberculosi. Al Béniz li anava a dedicar la suite Ibèria, de fet li va dedicar el primer quadern. I al darrere d'en Malats, amb el bigotet i el llacet, el Ricard Vinyes, que va ser, juntament amb la Marguerite Long, van ser els dos pianistes que van estrenar tota la música francesa per piano de la Belle Époque i posterior. La Belle Époque és el període que va des de la Guerra Franco-Prussiana de 1870 fins a la Primera Guerra Mundial. Aleshores, el Ricard Vinyes, no confondre amb el tenor Vinyes de Mollà. El Ricard Vinyes era de Lleida, però molt jovenet se'n va anar a viure a París. Però sempre va conservar l'accent de Lleida. Sempre, sí, sí. Va ser l'últim alumne que va tenir, va ser la Maria Canals, la del concurs Maria Canals. I ella m'ho deia, diu, no, encara, de gran encara conservava l'accent de Lleida. Bé, petites anècdotes. Dos catalans i el del racó, Maurice Ravel. Per això us he posat la foto. O sigui, mireu-vos, mireu en quin ambient, però és que a més heu de saber que la mare del Ravel, que era francesa basca, o basca francesa, quan era joveneta va estar vivint a Madrid. I a partir d'aquí ja comenceu a lligar caps. Bolero, Alborada del Gracioso, L'Hora Espanyola, enteneu? És a dir, les mares sempre pesen molt i en el cas de Ravel està claríssim perquè tota aquesta vena ibèrica, diguem-ho així, es deixa sentir moltíssim. Però el professor de composició, perquè aquest va ser el profe de piano, el professor de composició de Ravel va ser Gabriel Fauré. Gabriel Fauré, l'autor del Rèquiem, apa que no heu sentit coses i heu tocat coses amb l'orquestra segurament de Fauré, com a mínim amb cors, etcètera, no? És aquest senyor d'aquí al mig, el Ravel està just al darrere, us he posat una fletxeta vermella, espero que la pugueu veure. Fauré va ser el professor de composició i en el Ravel se l'estimava molt. Ara us explicaria moltes batalletes, però no em vull allargar perquè és que si no arribaré al final. Em trauran el ganivet del pernil abans d'hora, no? Amb to amenaçador. El Ravel li va proposar, perdoneu, el Fauré li va proposar a Ravel, ja quan el Ravel estava acabant en el conservatori, que això era cap al 1890 i molts, li va proposar un exercici de composició que va consistir en fer una cosa que el mateix Fauré ja havia fet abans, escriure una pavana. I llavors, si ara estiréssim el fil de les pavanes, al París del segle XIX, és molt curiós perquè és un tema que no ha estat gaire treballat, i llavors dius, bueno, la pavana era una dansa que venia del segle XV-XVI, en el segle XVI la pavana és la dansa que es va convertir en la dansa oficial de totes les monarquies d'Europa. Quan els reis i reines havien de ballar, ballaven la pavana. Per què la pavana? Perquè era una dansa en la que no calia saltar, una dansa que tu la vas ballant movent els peus sobre l'escenari. Jo sóc flautista de bec i en els cursos de música antiga sempre hi havia algun ànima que deia i per què no ballem pavanes? Que era fàcil de ballar. I jo com a flautista deia, val, d'acord, jo tocaré. No, trepitjo raïm ballant, disculpeu-me. Aleshores, la pavana va desaparèixer amb l'arribada del segle XVII. I de cop els compositors francesos la recuperen sobretot quan fan òperes de temàtica antiga, de monarquies antigues. Hi ha algunes pavanes curioses, molt ràpida, clar, l'única pavana que encara es coneixia a París en aquell moment és una que va publicar un senyor que es deia Toineau Arbaud en un tractat de dansa que es diu Orquestrografia el 1589. I l'Arbaud diu en aquest tractat, diu, i és una pavana molt antiga, ves per on? Tots els que heu cantat amb cors a Catalunya l'heu cantada. Amor que tens ma vida. En francès on dit velle que tiens ma vie. És la pavana de pavanes, no? I aleshores els compositors, per exemple, el Leo Delibes, l'any 1882, va escriure una òpera que es diu Le Roi s'amuse, el rei es diverteix, inspirada en la figura de Ferran I de França, i va posar-hi una pavana. Amor que tens ma vida. Però Saint-Saëns, que també va escriure òperes inspirades en el passat, té una òpera que es titula molt poc coneguda Etienne Marcel, i en aquesta òpera també hi ha una pavana. Els catalans identifiquem bé el ritme de la pavana perquè és el mateix que el ritme de sardana. Després, no gaire després, a una òpera que es diu Proserpina, Saint-Saëns torna a escriure una altra pavana. Però la que es considera la primera pavana moderna amb tots els ets i uts per ser tocada de concert és la pavana que va escriure Gabriel Fauré l'any 1887, que és absolutament preciosa. Fixeu-vos que és una pavana que camina. Pam, 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 pam. I llavors Ravel diu, vale, ok, ara vaig a fer l'exercici, i escriu la pavana per una infanta difunta. Clar, jo si us dic una pavana per una infanta difunta, crec que tothom m'ha entès perfectament. Ara, la pregunta és, i els francesos saben què és una infanta? Voilà. És a dir, aquí teniu una primera mostra, diguem, d'influència espanyola. Per què Ravel tenia notícia de les infantes? Perquè la seva mare havia viscut a Madrid. I per això, pavana per a una infanta difunta. És una reflexió que potser no us havíeu fet mai. Ara, Ravel, això sí, quan escriu la pavana, farà el mateix que va fer el seu mestre. Gabriel Fauré la va dedicar, la seva pavana, aquí la teniu, l'any 1887, a una senyora molt important, amb molts diners a París, que es deia, era la comtessa de Grefful. Aquestes dames de l'alta societat francesa tenien cases enormes, amb uns salons enormes, i convidaven gent distingida, sobretot altres dames i artistes. Eren mecenes. I la comtessa de Grefful va ser la mecenes de Gabriel Fauré. I Gabriel Fauré li va dedicar la pavana i li va dir, és una pavana que l'he feta com un retrat de la seva elegància. O sigui, ens va venir a dir, és elegant com vostè, li va dir a la comtessa de Grefful. I curiosament, el Maurice Ravel va... Mira, aquí us presento la comtessa de Grefful, era per matrimoni, el seu nom era Marie-Josephine Elisabeth de Riquet, comtessa de Grefful pel seu marit. En aquest tipus de senyores, a París, a l'època, n'hi deien salonier, dels salons... Salonier, si us plau, no ho traduïu al català. Sona fatal. Salonera. Fa lleig i tot. Deixem-ho en francès. Salonier. Aquí la teniu, la comtessa de Grefful. I Ravel escriu la pavana, i com que el Ravel entra en el cercle d'una altra salonier, encara més famosa i, a més, molt més malòmana, va ser la princesa de Polignac. La princesa de Polignac, de fet, ella es deia Winnaretta Singer. Era dels Estats Units, havia nascut a Nova York. El seu pare és l'impulsor de la fàbrica de les màquines de cosir Singer. I ella era l'hereva. I clar, quan se'n va viure a París... Bé, ara us explicaria molta xafarderia, el temps se m'està anant, disculpeu. Aquí la teniu, la Winnaretta Singer... princesa de Polignac. Aquesta senyora va ser la impulsora del grup dels sis. Va convidar el grup dels sis, Poulenc, Millau, Auric, Germain Taillefer, els va convidar tots en els seus salons. I allà neix una unió que va ser efímera, però que els ha marcat per tota la vida, perquè cada cop que presentem el Poulenc, l'Oneguer, el Millor, sempre hi ha membre del grup del Sis. Va durar 3 telenotícies com a grup, però encara els recordem amb l'etiqueta. Gràcies a la princesa de Polignac. I Ravel era el veterà de tot d'aquest saló de la princesa de Polignac. Bé, la pavana de Ravel, la diferència potser és que Ravel estira el tema, en lloc de fer-lo caminar, ens crea una línia preciosa. Perdoneu? Ara. Els instruments de vent estan estirant com un xiclet i els pizzicati de la corda són els que van caminant. Crea dues textures i la melodia va flotant. És com si fos un perfum que ens arriba. És un impressionisme molt lleu, però hi ha aquest punt sensual i evocador. Fixeu-vos que és una música que ens fa recordar el passat. Somni, no? Pavana per una infanta difunta, una infanta que ja no existeix. Després de Ravel tindrem l'oportunitat de sentir el concert, l'última gran obra que va completar, diguem-ho clar. Després d'escriure el bolero, Ravel va escriure el concert per la mà esquerra per al pianista Wittgenstein, que havia perdut la mà dreta en la guerra, i en paral·lel per la Marguerite Long, que era l'altre pianista al costat del Vinyes, va escriure el concert en sol major, que és per les dues mans. El concert, per què us he posat aquesta foto? Perquè les fotos, ostres, són fotos que ens les penjaríem a casa, els que estem malalts de música ho faríem. El senyor del piano és Ravel, però no sé si coneixeu aquest senyor de la dreta. George Gershwin. George Gershwin, a la mateixa foto, Ravel i Gershwin, a Estats Units, a Nova York, l'any 28, va ser un any brutal per Ravel, li van donar l'honoris causa a la Universitat d'Oxford, va fer diverses coses molt xules, i entre altres va estar a Nova York. Que el Gershwin li va dir, diu, mestre, per què no em dona classes? Diu, no. Diu, millor que siguis un gran Gershwin que un mal Ravel. Però l'anècdota és més bona més tard, quan Stravinsky li va demanar, Gershwin a Stravinsky li va demanar classes, i Stravinsky va ser més directe, no? Més a la russa, no? Va dir, diu, mestre Gershwin, tu què cobres per als teus musicals de Broadway? Gershwin cobrava un paston enorme, i llavors diu, t'has equivocat, diu, tu m'hauries de donar classes a mi. Stravinsky li va dir això a Gershwin, no? Bé, doncs, aquí teniu, per què us he posat aquesta foto? Perquè, clar, quan Ravel arriba a Nova York, descobreix tot el tema del jazz. El que passa és que Ravel mai farà jazz tal com Déu mana, sinó que el farà al seu estil. I llavors, quan comenceu a sentir l'últim moviment, sobretot, el tercer moviment del concert per piano i orquestra de Ravel, mireu com sona l'últim moviment. És una pseudo jazz band. Ara sentireu el clarinet. És una jazz band fent una jam session amb el piano inclòs. És l'últim moviment. Clar, aquest concert és un collage molt interessant de coses, no? Per exemple, molt divertit, quan comença, hi ha un cop de fuet, paf! I de cop sona una melodia basca. Us heu d'imaginar un xisto. El xisco és el flabiol basc, el xisto. Aquí el teniu. Pareu atenció. Flaireja música basca. Repensada, eh? I ara, i el segon tema ja és espanyol. Encara ressona el tema basc. Bé, és molt subtil, Ravel, eh? Ara entrarà el tema espanyol. Us farà pensar una mica en Falla. És a dir, Ravel ens va passejant per molts indrets. Una vegada es va trobar que un senyor li deia, diu, sap què passa, mestre, que la seva música la trobo molt superficial. I Ravel li va contestar, diu, sí, vostè té raó, de fet, és veritat, hi ha molta gent molt superficial. Sense comentaris, eh? La meravella d'aquest concert, des d'una perspectiva personal i subjectiva, i podeu no estar-hi d'acord, és el segon moviment. El primer hem sentit com Ravel rellegia melodies basques i espanyoles al seu estil. En l'últim, una jazz band. I en el mig, un concert de Mozart. L'estil dels adagios preciosos del concert de Mozart. El piano que comença a flotar una melodia magnètica, hipnòtica. És tan bonic, no us el vull trepitjar més. A més, avui tenim un pianista francès especialista en Ravel que crec que hi sucareu pa. Mira, us dic una cosa, sense embuts, tanqueu els ulls, en l'adagio, tanqueu els ulls. Ja està. No, per què hem de tenir els ulls oberts? Si a la persona que teniu al costat creu que us heu adormit, és el seu problema. És tan preciós, de debò. La música és per això, és per disfrutar-la. Respirareu millor, és pura salut. Heu vingut a fer teràpia avui amb aquest concert. És preciós, de debò. I després, a la segona part, tenim a Johannes Brahms. Bé, aquí tenim a Ravel, disculpeu que m'he saltat aquestes fotos, el concert per la mà esquerra. Aquí teniu la Marguerite Long, fixeu-vos que té trets orientals. El pare era d'origen tailandès i ella tenia trets orientals, la Marguerite Long. Llavors, ella i el Vinyes, de Lleida, fixeu-vos, eren els dos pianistes d'avantguarda del París de la Belle Époque i després, perquè la Marguerite Long va morir l'any 66. Fins i tot jo havia nascut ja en aquell moment, no? O sigui que, fixeu-vos, aquí teniu el Ravel fumant una cigarreta. I bé, Johannes Brahms, una de les coses que sempre es diu quan es parla de la primera sinfonia és que va estar diverses dècades treballant-hi. S'ha de matisar, això. S'ha de matisar. És veritat, però no és veritat. O sigui, depèn de com ho plantegem. I llavors he pensat, com explico jo la primera sinfonia ràpid per poder-la entendre? I el millor és una cronologia. L'any 54, ell té 21 anys, comença una sonata per dos pianos. Llavors diu, no serà per dos pianos, serà una sinfonia en quatre moviments. I al final, l'any 55, s'ho repensa, i aquesta sinfonia en quatre moviments, que és diguem, l'aperitiu de la que sentirem avui, s'acaba convertint en el primer concert per piano i orquestra que va escriure, dels dos que té, que són preciosos. El primer, recordareu, que comença de manera bastant simfònica. Aquest era el començament de la que havia de ser la primera sinfonia, que al final va acabar sent concert per piano i orquestra número 1. Bé, seguim amb la cronologia. Aleshores, el 1858... té una serenata escrita per un octet, per música de cambra, i la té en tres moviments, i diu, saps què? La convertiré en una sinfonia. Però al final va acabar sent la primera de les dues serenates per orquestra, l'Opus 11. Per tant, tampoc va ser una sinfonia. Però veieu que el que comença l'any 54 i després intenta seguir l'any 58 no és la sinfonia que sentirem avui, és el projecte d'una sinfonia, però que al final ho acaba derivant cap a altres bandes. No sé si havíeu vist mai la foto del Brahms jove sense barba. Jo us prometo que quan estudiava música al Conservatori del Bruc a Barcelona sempre m'imaginava que Brahms no havia sigut petit. Era un senyor gran amb barba, no? I la seva música sempre m'havia semblat la música d'un senyor gran, d'un senyor madur. I de cop resulta, i que a vegades alguna senyora em diu, i a més guapo. Però això ja no hi entro perquè això és molt personal. Després, aquí teniu com a l'any 62, anem caminant, ja aquí ja té 29 anys, diu, he escrit una primera versió d'una sinfonia l'any 60, però la cosa va, aquí sí que va quedar en el calaix. Aquesta ja podria ser que fos la sinfonia que sentirem avui. Per tant, realment, diguem que podríem pensar que la comença a escriure el 62. Després, l'any 68, a la seva amiga Clara Schumann, vídua del seu apreciat Robert Schumann, li va enviar una felicitació de Nadal, i aquesta, això és una cosa que fan molt els músics, els compositors, que és, no sé si ho fas tu, Salvador, això de posar el nom i posar una partitura per allà al mig, no? Va posar-li una melodia que havia sentit tocada per una trompa alpina. Sabeu que els bavaresos tenen molta tradició de tocar la trompa i el clarinet, però sobretot les trompes, i tenen aquelles trompes alpines de fusta que no sé quants metres fan, que les fan sonar al mig de les muntanyes i ressonen per tot arreu. No? Llavors ell va sentir una trompa d'aquestes i li va cridar l'atenció al tema i li va posar a la Clara per desitjar-li bon Nadal. No? I li va posar aquest tema. La cosa, us l'he posat aquí, aquest tema després el sentireu a la primera sinfonia, a l'últim moviment. Pim, però pom... Petito. El mateix tema, el mateix que li va posar a la felicitació de Nadal de la Clara Schumann. I finalment, sí, el 74 reprèn el treball i el 76 se'n va de vacances a una illa que es diu la illa de Rügen, que ara us diré on està, i en allà va ser on va escriure durant tot aquell estiu la sinfonia número 1. Idea, si esteu pensant en fer vacances d'estiu, agafeu tots els estius que Brahms va dedicar a compondre, mai es quedava on vivia, sobretot va viure molts anys a Viena, mai es quedava a Viena, sempre s'anava a llocs. Jo he tingut la sort de visitar-ne un parell d'aquests llocs. I encara tinc la mandíbula despendolada, llocs amb llacs, amb barquetes, contemplant la natura. Avui alguns d'ells són llocs molt turístics. Una ruta dels estius de Brahms seria una bomba, eh? Una autèntica bomba. Mireu on a la illa de Rügen. Us l'he marcat amb... Fixeu-vos, està al nord-est d'Hamburg, sota de Copenhagen, sota Dinamarca, en aquella illa allà perduda en la punta més al nord d'Alemanya, eh? En allà se'n va anar. I potser us sonarà aquest quadre de Friedrich, és un dels quadres d'aquest gran pintor romàntic alemany. Aquest quadre està pintat a l'illa de Rügen. O sigui que, de cop, connectem. Ja Friedrich hi havia anat, el pintor que és molt anterior a Brahms, ja hi havia pintat aquest quadre l'any 1818. Imagineu-vos, aquest paisatge és el que després inspirarà a Brahms per completar aquesta sinfonia número 1. Aquesta sinfonia, sí, és veritat que a Brahms li pesava molt la influència de Beethoven, no? I tenia com molt sentit de la responsabilitat, dubtava, ja heu vist que altres projectes els va anar derivant cap a altres bandes, no? En el seu entorn més directe, a més, en aquesta època, ja ha començat a ser famós un senyor que es deia Wagner, que feia unes òperes molt trapelles, que trencaven tota la tradició italiana, i llavors tot el públic més conservador alemany veien en Brahms la reserva espiritual romàntica, per entendre'ns, no? Llavors, la continuació de Beethoven. I Brahms sembla que n'era una mica conscient. I quan escriu aquesta sinfonia, hi ha alguns tics beethovenians. Llavors, us els resumeixo ja per acabar. El primer és la tonalitat de do menor, és la tonalitat de la cinquena sinfonia, però com a curiositat us diré, a la Viquipèdia hi ha una entrada que es diu les obres en do menor de Ludwig van Beethoven. El to de do menor és la firma de Beethoven. Quan Beethoven escriu en do menor, la sonata patètica, jo què sé, la cinquena sinfonia, el concert per piano i orquestra número 3 i més coses que aniríem trobant, algun dels quartets, doncs cada cop que està escrit en do menor sona Beethoven. El Beethoven rampellut, rondinaire, d'aquest. Doncs és el do menor, és el caràcter d'aquest to. I aquí Brahms comença la sinfonia amb do menor. I llavors dius, ja està. Per això el director d'orquestra, Hans von Bülow, diu, és la desena de Beethoven. M'explico? I a més, mireu com la comença. Quan en Salvador comenci a dirigir, no és que s'hagin menjat compassos, és que comença així. Comença que sembla... Sabeu quan anem en cotxe, posem Catalunya Música i hi ha una obra que ja ha començat? Dius, ai, llàstima, no sé què està sonant, ja ha començat. Doncs, no, no, pareu atenció. La sensació és que ja estava sonant i cada cop hem enganxat la sinfonia i aleshores aquestes petjades, aquí li van fer la broma. Les petjades del gegant, Beethoven. Diu, sento les petjades del gegant. Llavors, sempre això ho va dir-ho Brahms. I llavors van dir, mira, les petjades del gegant, aquesta entrada de la sinfonia en do menor, que és un dels trets. Després, altres detalls curiosos. L'orquestració, molt semblant. Avui, ara en Salvador podia dir, mira, canviem de repertori, fem una sinfonia de Beethoven i pràcticament no hauria de canviar cap músic, perquè li podria funcionar, potser amb alguna petita coseta, però irrellevant. Després, una altra característica que és molt beethoveniana, que és això que en llatí diuen per aspera ad astra, de l'amargor cap als estels. Això és la direcció dramàtica de l'obra. Heu vist com començava? Però veureu com acaba. Acaba ad astra, en els estels. I això és una cosa com molt beethoveniana, no? Patim, patim, fins a arribar al triomf. En canvi, Wagner no. Wagner es deixa imbuir per les idees del Schopenhauer i tot acaba fatal en les òperes de Wagner, excepte Parsifal. Excepte Parsifal, però tot acaba fatal. Les dones totes sacrificades perquè els protagonistes masculins puguin sobreviure. Bueno, és molt trist, no? En canvi, aquí no. Aquí Brahms ens dona com un llegat positiu. Després utilitza alguns recursos com el pa-pa-pa-pam en alguns moments. Però bueno, així, per anar molt, molt ràpids, per exemple, en el primer moviment, que l'hem començat a sentir, us poso el moment en què cita el tema de la cinquena, però d'una manera molt encoberta. És a dir, heu d'estar atents. Pa-pa-pa-pa. És camuflat, camuflat. Després, en l'adagio, el Conservatori de Sant Petersburg, quan un compositor no sabia fer melodies, a l'època de Tchaikovsky, de Rimsky-Korsakov, li deien, sembles Brahms, perquè no hi ha melodies. Bé, en aquesta primera sinfonia, en el segon moviment, hi ha un momentet que Brahms ens regala el que podria ser ben bé un tema, així com bonic, més o menys ve a ser per aquí, atenció. Escolteu l'oboè. No és la melodia més bonica de la vostra vida, però té un aire pastoral que també ens hi pot ressonar. I per acabar, dos cites més, aquestes en el quart moviment, molt ràpidament. El moment de la trompa, que us l'he cantat abans, que és aquesta cita que ell fa quan està enviant la carta de Nadal, la felicitació de Nadal a Clara Schumann. Ara entrarà el tema. Això és el que ell ho va sentir amb una trompa alpina. Ens ressonen els alts. I després el tema que per alguns, per mi no, però per alguns havia sigut polèmic, és el tema principal que deien que era un... Inclús he arribat a llegir un plagi. Jo el proper que posi la paraula plagi per definir això, el citaré a les 5 de la matinada en alguns jardins allà a la Ciutadella, duel d'espases. Aquí el teniu, el tema és un dels temes més famosos d'aquesta sinfonia. A veure, aquí, corre. Ah, aquí. Aquest. Ressona algun altre tema? que no. Doncs aquí molta gent hi veu una cita de l'himne a l'alegria de Beethoven. Els valors sí que s'assemblen. Pi, po, pe, pe, po, pi, pa, po. I aquí és... Po, po, pi, po, pa, po, po, pa, pi, pa, pi. O sigui, els valors sí que són els mateixos, però la melodia, Brahms ja la va camuflar degudament. Però vaja, algú li va dir, sembla això la novena sinfonia. Diu, home, clar, diu, ja, ho he fet expressament, però no és un plagi. Evidentment no és un plagi. I certament és preciós aquest tema. No, això, aquest mòbil que se sentia no forma part de la sinfonia, no patiu. Ja acabo. Bé, simplement aquest resum ràpid per animar-vos a disfrutar molt del concert que esteu a punt de sentir amb tres obres absolutament magnífiques que de ben segur us faran passar una molt bona estona. Moltes gràcies.
Consulta la programació dels Parlem de al Cafè Auditori a simfònica.cat. I si vols escoltar els programes de Ràdio Sant Cugat, els trobaràs a cugat.cat.